l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dijous 19 d'abril del 2018. Arrenquem edició informativa intentant aprofundir sobre l'operació de modificació del pressupost que es va aprovar aquest dilluns pel ple per tal de fer efectiva l'execució del projecte de reforma i usos de l'Hostal Vell, l'edifici de Can Saleta, en la seva totalitat. En parlarem avui amb el tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà. Serà, han començat tot just aquest informatiu. Abans, però, ens presentem. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Com sempre fem, avancem continguts en titulars. Es destinaran 573.000 euros del romanent de tresoreria a completar la inversió que resulta necessària per executar el projecte de l'Hostal Vell en la seva totalitat, un projecte que contempla dotar-lo d'usos de promoció econòmica i també de joventut.
A Jordi Sitjà li preguntarem com afecta això al calendari previst inicialment per tenir, per disposar de l'equipament per usos municipals.
Els alumnes de segon d'ESO de l'Escola Pia que realitzaran demà un triatló és la prova principal de l'itinerari d'aprenentatge que segueixen els nens i nenes d'aquest curs, que porta per títol Ironman.
Un projecte que s'inclou dins del projecte del programa Sumem, una de les línies educatives que segueix l'Escola Pia. Parlarem amb una de les docents que gestiona el projecte Ironman, la professora d'Educació Física, Melanie Gómez, per saber més detalls sobre la prova esportiva que realitzaran demà.
I en un altre ordre de qüestions, el director de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar, que ha parlat avui al programa La Ciutat sobre l'aposta que ha fet el centre per la internacionalització, un centre que, recordem-ho, ja ha complert els seus 50 anys d'activitat, una línia de posicionament estratègic en el sector de la formació sobre turisme que li ha reportat molt prestigi, però aquest no és l'únic factor que explica.
El director del centre universitari ha dit que hi ha ajudat molt també les bones fornades d'alumnes que han sortit de les seves aules, que ocupen càrrecs directius i de responsabilitat en empreses líders.
I l'escriptor calellenc, parlem ja de Sant Jordi, Joan Rebagliato, que assegura que viure a Calella l'inspira en el mar i que la ciutat sempre està present en els seus llibres, una reflexió que compartia ahir l'escriptor en la presentació a la biblioteca del seu últim llibre, titulat L'últim port, diari d'Alexandros.
Rebagliato és lingüista al Centre de Terminologia de Catalunya, el TERMCAT. Escoltarem també la seva opinió sobre el model d'immersió lingüística de l'escola catalana.
Calella s'ha garantit l'execució total del projecte per convertir l'Hostal Vell en un centre de promoció econòmica i joventut pel municipi, on s'hi traslladaran els serveis municipals que ara funcionen a la fàbrica Llobet Guri. S'ha assegurat, per tant, el finançament a partir del fons del romanent de tresoreria, del qual se n'utilitzaran 573.000 euros. Ho destacàvem ahir aquí a l'Info Migdia. Avui en podem parlar amb el tinent d'alcaldia d'Hisenda. Jordi Sitjà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb l'operació que es va aprovar dilluns al ple, tindrem Hostal Vell amb nous usos, més aviat del que es preveia en un principi?
Sí, perquè el projecte que es havia previst dels usos era global, però la capacitat d'executar-lo tenia que ser per fases perquè no teníem tot el finançament necessari. I llavors el que ens plantejava era sobretot la part més complementària de darrere, que hi ha la pròpia estructura de l'edifici, i a més a darrere hi ha tota una zona amb un, que ara hi ha un pati, però que hi va una sala de reunions o una mena d'auditori, doncs aquesta era la part que difícilment haguéssim pogut tirar endavant, i que amb aquesta capacitat que hem tingut ara de sumar aquest finançament complementari, doncs podrem executar. Llavors, per tant, podrem licitar i adjudicar l'obra per al seu total i executar-la també per al seu total, que és el que era desitjable.
Quan podríem dir que tindríem Hostal Vell, senyor Sitjà? No sé si és demanar-li massa.
No, bueno, evidentment tot sempre hi ha situacions que s'hauran d'anar afrontant. Uh-huh. Ara tindrem aquest recurs. Nosaltres el projecte ja estava aprovat. Uh-huh. I estava o està acabant-se la informació pública. És a dir, que nosaltres ja havíem fet el projecte global, parlo. Per tant, nosaltres ja ens havíem dotat d'aquest mecanisme que ens permetia tirar endavant el projecte global en quant a administrativament parlo, des del punt de vista d'informació pública i de tràmits. un cop fet això, que haguéssim hagut de fer? Haguéssim hagut de fer unes bases de licitació i d'adjudicació per la part que teníem de diners, que hagués sigut bàsicament pues, arreglar el nucli de l'edifici i probablement només la planta baixa i primera. I d'aquesta manera el que ens permetrà és també fer el que toquin a la segona i sobretot fer tota aquesta part d'ampliació de darrere, de que hi van doncs, una sala d'actes per unes 150 persones, 143 o 144 persones, que a més a més té un accés independent lateralment des del carrer i que complementàriament també en aquesta part de darrere hi ha un pati que estarà vinculat al centre d'acció jove. Per tant, això ens permetrà tirar endavant. En quant a temps, bueno, esclar, s'ha de fer licitació, s'ha d'adjudicar l'obra. Jo, nosaltres ens pensem que cap a final d'any podem estar en disposició de que pugui estar molt avançat, si no ha acabat del tot això.
A banda de recursos propis, senyor Sitjà, també s'han obtingut subvencions per tirar endavant aquest projecte.
Sí, aquí hi ha una subvenció de la xarxa de la Diputació, que em sembla que era de l'ordre dels 480.000 euros, que ens van donar en diferents anualitats dintre aquest pla, diguéssim, de legislatura quatrienal i que s'esmercen aquí dintre també.
Senyor Sitjà, també m'agradaria preguntar-li per aquests 573.000 euros del romanent de tresoreria. Deia que era romanent dels últims exercicis, en feia una explicació molt tècnica dilluns, senyor Sitjà, en el ple, però perquè la nostra audiència doncs pugui tenir una mica la idea, es parlava d'un romanent de tresoreria molt més elevat, de més d'un milió i mig d'euros. No sé si el podem explicar com si fos la guardiola de l'Ajuntament, aquest romanent, i com s'obté, com s'acumula.
No és que algú tingui diners en bitllets dintre una caixa, ho hem d'entendre així, no? I que seria una guardiola virtual, per entendre'ns. Durant molts anys l'Ajuntament de Calella ha tingut capacitat per gastar al final de l'exercici una mica menys del que ha ingressat, d'acord? I per tant, si això s'ha produït en aquest cas, sobre el paper, doncs vol dir que tens uns diners que aparentment et sobren. I dic aparentment perquè després tu també tens uns compromisos d'algun deute pendent quan es tanca l'exercici, que per tant has de preveure que els hauràs de pagar l'any següent, i tens una altra cosa que és molt important que valoris, que és que en la teva previsió d'ingressos, d'allò que et deuen, no acabaràs cobrant-ho tot. Sí, perquè doncs, des d'impostos per IBIS, sancions de trànsit o escombraries i clavegaram, no acabaràs cobrant-ho tot i per tant tu teòricament tindràs uns ingressos però a la pràctica has de fer una previsió dels diners que et sobren perquè si un dia no et paguen puguis anul·lar aquells rebuts, d'acord? Per tant, el que sempre ha fet l'Ajuntament és tindre aquesta previsió a resguard, no? que la xifràvem a l'entorn dels 900.000 euros, que és que l'intervenció ens diu que és la posició prudent que ha de mantenir l'Ajuntament de Calella en funció dels números i de la seva economia. Ara què ha passat? Que fruit d'aquests últims exercicis, sobretot d'aquest darrer, doncs, la nostra capacitat d'ingressos, doncs, perquè doncs, igual hem tingut més impostos també cobrats de les llicències de construcció, que ha anat més bé del que preveia el pressupost i alguna altra despesa d'aquestes característiques, perdó, ingrés, no despesa, tenim aquests diners de més. I llavors és quan som capaços de dir, mantinguent aquells 900.000 euros que ja fa 6, 7 o 8 anys que estem mantinguent en el nostre balanç com a previsió de despeses futures, el que és a més ens ho podem gastar i és el que hem anat a fer.
Senyor Sitjà, el regidor de la CUP que li demanava dilluns en el debat d'aquest punt de l'ordre del dia que desobeïssin una mica els criteris que havia fixat Hisenda i que, vaja, que destinés romanent a despesa social.
Com a reivindicació d'un grup que està a l'oposició i que té aquesta vocació de sacsejar, doncs com a demanda està molt bé. Nosaltres tenim una responsabilitat de governar i exercir en funció del que ens és, el que ens és permès amb rigor per tirar les coses endavant i el que hem de fer és el que fem.
Queda clar. Jordi Sitjà, tinent d'alcaldia d'Hisenda, moltíssimes gràcies per les seves explicacions. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els alumnes de segon d'ESO de l'Escola Pia de Calella estan realitzant un itinerari d'aprenentatge titulat Ironman, en el que es presenta als alumnes el repte de realitzar les tres proves del triatló. Per saber més detalls parlem amb la Melanie Gómez, una de les docents que gestiona el projecte i professora d'Educació Física del centre. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és l'objectiu d'aquest projecte?
A veure, principalment nosaltres treballem per projectes, bueno, que s'anomena Sumem, que és el projecte d'escola, i aquest itinerari el que pretén treballar principalment són els hàbits saludables, val? El que passa que nosaltres, com a context, no, a Calella, com que es treballa i a l'Ironman, doncs hem aprofitat i hem treballat molt el que seria els hàbits d'alimentació i un bon entrenament i un bon descans. I com que els nanos doncs els has de motivar una mica, doncs què millor que fer doncs, una petita Ironman, val, que fan per equips. Que no sé si ho sabeu, però en el sumem ells treballen per equips heterogenis, val, que estan barrejats, i llavors correran i aniran en bici i nedaran amb els seus grups. Val? Sempre hi ha un que neda o un que corre i un que va en bici i els altres doncs, van animant i quan en cert temps o quan estan cansats doncs fan el canvi i així tots participen.
També han tocat un altre aspecte clau en aquest tipus de proves esportives com és la publicitat. Han fet els cartells ells.
Exacte. Ells mateixos han hagut de fer la publicitat de la seva pròpia Ironman, val? Perquè com és un projecte interdisciplinar que treballa d'altres assignatures, no només fem experimentals, no? Que hem fet, per exemple, doncs, cartes de menú saludable per als triatletes, doncs hem fet què és el que s'hauria de menjar per obtenir més energia, o sigui, hem fet una mica de treball d'experimentals, alhora també treballes les matemàtiques, perquè hem fet una cursa d'un quilòmetre i havíem de calcular la velocitat mitjana amb què anaven, d'acord? O sigui, treballes una mica totes les assignatures. Llavors, hem volgut posar també doncs, que ells mateixos havien de fer el seu cartell publicitari i d'aquesta manera doncs, treballar també doncs, la part de més de tecnologia, de visual i plàstica, més creativa, d'acord?
El projecte té una pregunta principal, que és podem fer un Ironman? I per poder tenir una conclusió objectiva a aquesta pregunta, els alumnes realitzaran ells mateixos un Ironman, oi?
Exacte. Evidentment, tot ben adaptat a les seves edats, val? I evidentment a les nostres possibilitats doncs, de material. I ja et dic, la finalitat és que tots participin, que tots no, tinguin aquestes sensacions de cansament, no, d'emoció, de treball en equip, o sigui, tots els valors que creiem que l'esport i el treball en grup dona, val? I evidentment, doncs, gràcies a poder-ho practicar, podran respondre a aquesta pregunta vertebradora de projecte.
Poden participar també altres alumnes que no siguin de segon d'ESO?
No, en principi nosaltres, clar, aquest itinerari és de segon d'ESO i clar, en principi, si tot va bé, doncs intentarem mantenir-lo de cara, doncs, evidentment, als alumnes que ara estan a primer, doncs perquè l'any que ve ho puguin fer quan estiguin a segon i, bueno, ja es veuria si la cosa es va canviant o es manté. Però en principi només és per segon, el que sí que és veritat que ja en tenim alumnes de tercer i quart que fan de voluntaris, que venen a ajudar-nos amb el muntatge, amb controlar que tot estigui bé, en ajudar els alumnats, no? Amb que si hi ha alguna persona que es cola en el trajecte, doncs que el pugui dir, sisplau, sortir del mig, etc etc.
Aquest Iron Team es farà demà, començarà a 11:45 fent la prova de natació, després a 12:15 la bicicleta i a 12:45 la cursa. Els pares estan convidats a anar a animar els seus fills?
Sí, tant. O sigui, de fet, la finalitat dels cartells també era donar-ho a conèixer perquè tothom que vingui, familiars, amics, poden venir a animar. Sabem que és una hora complicada, però clar, ha de ser l'horari lectiu dels nanos. I bueno, principalment és sí, que vinguin a animar perquè, bueno, que fem molta cleca, no? I fem també una mica, o sigui, d'ambient per ells, que estaran molt contents, d'acord? I, bueno, tothom està convidat i tant.
Els nens i nenes també van fer un debat dividint-se en grups d'especialistes abans de realitzar el projecte, atletes, nutricionistes, metges, entrenadors, una mica per buscar la resposta a la pregunta i per posar-se a la pell de l'equip que hi ha darrere d'un tipus de prova esportiva com és l'Ironman, oi?
Sí, sempre intentem començar el projecte, val? Nosaltres els deixem anar al repte, no? Que en aquest cas era si serien capaços doncs, de fer un Ironman, Val? I després volem saber quines idees prèvies tenen aquest alumnat, no? I com ho fan? Doncs bé, a vegades ho fan en un debat, a vegades ho fan en un vídeo, a vegades doncs, ho fas amb una activitat d'un article, depèn. I nosaltres aquest cop ho hem fet en un debat, en el qual els donàvem a cada membre del grup, si són quatre, cadascú tenia una especialitat. Un eren nutricionistes, uns altres eren els triatletes, uns altres eren els metges i l'altre era el preparador físic o entrenador. I cadascun d'ells havien de donar la seva opinió de si creien o no que podrien fer un Ironman, val? I després es posaven en grups que es diu d'especialistes, és a dir, els nutricionistes amb els nutricionistes, els metges amb els metges, etc, etc. I havien de posar-se d'acord amb la resposta, si realment es pot fer un Ironman o no, d'acord? I bueno, sí, van fer aquest debat i la veritat que s'ho van passar molt bé i van arribar a un consens de classe, no? Que no vol dir ni que sigui ni si diuen que sí, que fer un Ironman és saludable, doncs la resposta no vol dir ni que sigui correcta ni no. Després ells s'ho van trobant en els continguts que van treballant i van arribant a les seves pròpies conclusions.
Un debat que es va fer al principi, després de tot sí. El projecte, i ara demà acabarà aquest projecte amb la realització de l'Ironman i, per tant, ja podran treure conclusions més objectives.
Exacte, amb el treball que hem fet ells de recerca, no?, i han fet activitats a l'aula, més amb la seva part pràctica, perquè aquesta setmana també han estat fent com un petit entrenament, on treballaven les diferents qualitats físiques, i demà ho posen a la pràctica, doncs, la part final, que seria l'Ironman, no? Que nosaltres li diem Iron Teens, perquè, bueno, no? Com que són preadolescents, diguéssim, doncs per això li diem Iron Teen, no? Perquè teen és adolescent en anglès.
Més adaptat a les seves capacitats. Doncs animem a totes les els familiars, a tots els amics que vulguin anar demà a aquest Ironman. Melanie Gómez, professora d'Educació Física de l'Escola Pia, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Una i 47 minuts, l'Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar manté l'aposta per la internacionalització un cop complerts els 50 anys de la seva posada en funcionament i reconeguda ara com un dels 50 millors centres universitaris del món de l'hoteleria i el turisme. Una trajectòria de prestigi que avui ha analitzat el seu director Lluís Serra en una entrevista al programa La Ciutat. Ha explicat que una de les claus del seu èxit com a institució formativa han estat els propis alumnes. S'enorgulleix que per les seves aules hagin passat xef amb estrelles de la guia Michelin, consellers d'empreses turístiques com el grup Malià o fins i tot responsables d'innovació del celler de Can Roca.
L'EUT de Sant Pol de Mar, centre adscrit a la UdG a la Universitat de Girona, ocupa el lloc número 48 del rànquing mundial QS sobre la qualitat de la formació que imparteix. Lluís Serra n'és el director.
No és fàcil, sobretot quan parlem que són 52 anys d'una iniciativa doncs, independent, una iniciativa privada, sense cap tipus de suport, diem, de l'administració. I nosaltres el que veiem és que durant aquests més de 50 anys ens han ajudat a arribar aquí els nostres antics alumnes. No es tracta sol de, quan acabes la carrera, els estudis, trobar feina, sinó pujar l'escala i pujar-la el més ràpidament possible.
Entre els indicadors que avalua el rànquing QS hi ha la reputació nacional i internacional del centre i dels seus alumnes. En aquest sentit, el director de l'hotel Escola Santpolenca ha posat en valor l'aposta per la internacionalització que van endegar fa 4 anys. Això es tradueix en la presència cada cop més alta d'alumnat estranger i de fomentar l'aprenentatge pràctic en empreses internacionals.
Cada any organitzem les jornades de desenvolupament professional en què convidem doncs, entre 10 i 12 grups hotelers que són els més grans a nivell, no sol a nivell d'aquí nacional, sinó a nivell internacional. Per exemple, Marriott, que ara Marriott és el grup més gros que han comprat a Starwood, doncs nosaltres tenim via directa, per exemple, des d'enviar alumnes a Londres, als Estats Units, a Itàlia, als Emirats, a Dubai. Ells han vingut a reclutar l'escola, els alumnes que han anat amb ells han estat satisfets amb ells i volen repetir.
A les aules de l'EUT de Sant Pol hi passen alumnes de més de 30 nacionalitats i aquesta multiculturalitat s'interpreta des de la direcció com una oportunitat per formar els futurs professionals en un entorn que s'assimila a la condició global del sector.
Actualment el percentatge d'alumnes catalans serem al voltant d'un 30%, orientativament.
Per tant,
això pot anar canviant,
de
depèn
fora,
dels anys.
No?
Sí. Ara mateix tenim un 40-50 alumnes estrangers.
Entenc que l'idioma que se sent dins l'escola és l'anglès, doncs, potser?
L'anglès cada cop més.
Ah.
Tenim alumnes que no parlen castellà, ja no parlo català, òbviament encara mínim, encara menys.
El pròxim 25 d'abril, l'EUT de Sant Pol de Mar celebrarà la 32a edició del concurs de cuina jove de Catalunya, apadrinat pel xef Oriol Castro, últim cap de cuina del Bulli de Ferran Adrià. La temàtica del certamen és innovar en la cuina tradicional. El guanyador representarà Catalunya a la fase final de l'European Young Chef Award, que tindrà lloc al novembre a Irlanda.
I direm també que el Consell Comarcal del Maresme ha muntat un estand multiproducte a la Fira Alimentària que se celebra fins avui a Barcelona. És una mostra líder a Espanya i un referent internacional pel sector de la producció, comercialització, també d'alimentació, begudes i gastronomia. Biopressat, una empresa pinedenca dedicada al menjar ecològic preparat, s'ha acollit a aquesta iniciativa de l'ens comarcal. També participa a l'Alimentària l'empresa Nassari de conservats de peix que va néixer a Calella i té el far com a imatge de marca en els seus envasos.
Cinc empreses que formen part del projecte Productes de la Terra Maresma han estat seleccionades per promocionar-se a la Fira Alimentària. Amb aquesta acció es vol augmentar la visibilitat de les marques maresmenques a nivell internacional i incrementar les seves oportunitats de negoci. Hi participen la masnovina Vermut Sisa, l'argentonina La Cuina de la Iaia, dedicada a l'elaboració de croquetes artesanes i gourmet, Radi Molí, que ofereix preparats en pols per l'elaboració de postres i salses des de Premià de Mar, Chips B de Gust d'Arenys de Munt, és una empresa dedicada a l'elaboració de xips de verdures. A l'estat maresmenc que hi ha a l'Alimentària també s'hi promociona la pinedenca Biopressat, que elabora menjar ecològic preparat.
I continuem parlant de fires, però en aquest cas turístiques, perquè el Consorci de Promoció Turística Costa del Barcelona Maresme estarà present a la nova edició de la Fira Bitravel, que tindrà lloc del 20 al 22 d'abril a la Fira de Barcelona. La nostra comarca estarà representada per la marca, volíem dir, Costa Barcelona, i se situarà a l'espai de la Diputació de Barcelona.
El Saló del Turisme Catalunya Bitravel és una fira professional dedicada al turisme de proximitat. Entre d'altres, es presenten experiències de benestar, enogastronomia, aventures o cultura.
107.9 FM. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Sempre hi ha un llibre per la persona que estimes. 23 d'abril, Sant Jordi, dia del llibre a la Llopa.
Sant Jordi arriba com cavaller.
Aquest any a la Llopa celebrem la festa del llibre durant 3 dies. El dissabte i el diumenge, obert de 9 a 2 i de 5 a 2 quarts de 9. I recordeu, a la Llopa, com de costum, el dia de Sant Jordi oferim el 10% de descompte i no tanquem al migdia. Per Sant Jordi, per tradició, llibreria La Llopa. Carrer Sant Joan 62, Calella. Seguiu-nos al Facebook.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I mirem ja cap a la Diada de Sant Jordi. Ahir l'escriptor calellenc Joan Rebagliato va presentar el seu últim llibre, titulat L'últim port, diari d'Alexandros, amb el que va aconseguir el Premi Literari Vila d'Escó 2017.
En una entrevista a l'Infovespre, Joan Rebagliato ha explicat que viure a Calella l'inspira en el mar i que la ciutat està sempre present en els seus llibres.
Això és una cosa curiosa perquè sempre m'havia considerat molt de terror, o sigui, he de dir que no sé com és que escric tant sobre el mar. Suposo que hi fa el fet de viure a Calella, de tenir, ja fa temps, els meus fills són de Calella, la meva dona és de Calella, i Calella és el mar, i jo quan escric pensant sempre en Calella, encara que escrigui sobre el mar de les Antilles, de fet.
Joan Rebagliato és lingüista al TERMCAT, al Centre de Terminologia de Catalunya. Considera que el model d'immersió lingüística de l'escola catalana és un èxit, però creu que es centra massa en la llengua. En aquest sentit, afirma que falta crear consciència de país i donar més importància a aspectes com la geografia, la literatura o la història catalanes.
Crec que la immersió és un èxit com a concepte. Permet això, fer construir realment un sol país i construir-lo a més amb la base de la llengua catalana i de la cultura catalana. Jo justament el que li retrauria una mica al model d'immersió lingüística és que sempre està centrat justament en la immersió lingüística. Per mi faltaria crear realment una certa consciència de país. Jo voldria que també a les escoles es fes de manera general geografia de Catalunya, literatura de Catalunya, història de Catalunya, perquè crec que a part de la llengua hi ha molts altres trets que fan que siguem efectivament catalans. Tot i això, que algú potser diria que és adoctrinament, no ho sé, jo la veritat és que no ho crec, crec que és normal en un país tenir una òptica del país, però tot i això crec que el model d'immersió lingüística té molt de mèrit, es pot millorar, però està molt bé.
Amb l'últim port, Diari d'Alexandros va guanyar el Premi Vila d'Escó la primavera passada, dotat amb 3.600 euros, i la seva publicació ara la trobarem a les prestatgeries de les llibreries.
S'encadenen les presentacions, avui n'hi ha una altra, en aquest cas de la xef Carme Ruscalleda, que també aquí a Calella presentarà el llibre La màgia de la cuina. Serà a les 7 del vespre a la llibreria El Faristol, un llibre que proposa més de 280 receptes de diversa dificultat, que pretén recuperar l'hàbit d'anar al mercat i parlar amb els paradistes.
També ofereix instruccions per seguir les tècniques correctament i defensa menjar productes de temporada, tot plegat il·lustrat de la mà de la dibuixant i caricaturista Pilarín Vallès. La presentació del llibre anirà a càrrec de la periodista d'aquesta casa, presentadora del programa La Ciutat, Mercè Roure.
Anem agafant idees, doncs, per Sant Jordi. Ara els esports. El Club Natació Calella, que segella una brillant jornada de Lliga Alevina Infantil a Sant Adrià. Els infantils Júlia Jiménez, Pol Brunet, Núria Vilardebó i Marc Puigverd van quedar primers a les diferents proves que van disputar i que, juntament amb l'actuació de la resta de nedadors de l'equip calellenc, certifiquen la seva gran progressió aquesta temporada. El de relleus 4% estils femenins A, també en categoria infantil, va encapçalar la prova. L'equip B va quedar segon i el relleu masculí de 4% lliures també va quedar en segona posició.
A les proves individuals a la Vina s'ha destacat la primera posició del nedador calellenc Eric Medina, als 1.500 lliures, amb un temps de 18:19:28. La prova de fons femenina eren els 800 lliures amb podi calellenc. Paula Martín va quedar en primera posició, Nora Quílez segona i Abril Estreguer en tercera posició. L'altra prova de la jornada a la Vina van ser el 100 crol, que va comptar amb la participació de més de 30 nedadors calellencs. Paula Martínez va ser la primera de la categoria femenina. El primer calellenc en categoria masculina, Eric Medina, segon de la classificació. El relleus 4% estils masculins també va confirmar la progressió dels nedadors del Club Natació Calella, que van ser primers. En categoria femenina, l'equip calellenc va acabar en segona posició.
Gràcies, Andrea.
Fins demà.
Acabarem amb la previsió del temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada, de moment, canvis importants no ens n'ha de portar. De fet, ni avui ni les properes jornades, que continuaran dominades pel temps estable. Avui, amb ambient assolellat, vents que bufaran de components nord-est, situació marítima dominada pel mar gel aquest matí, maró a la tarda, i unes temperatures que, a conseqüència d'aquests vents de mar cap a terra, més aviat fresquets, doncs seran una mica més baixes respecte a les d'ahir, les màximes cap als 22-23 graus amb molt estirar. La previsió per demà indica que continuarem parlant d'un temps estable. A primeres hores del matí podem tenir algun petit banc de boira costaner, però després marxarà i el sol s'imposarà, amb unes temperatures que baixaran lleugerament, però de cara al cap de setmana aniran pujant dissabte una mica respecte a les de divendres, i diumenge pujaran de forma encara molt més clara.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Acabem aquí més notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda aquí a la sintonia de Ràdio Calella. Ara els deixarem amb les notícies en xarxa aquí l'Info Migdia i torna demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.